està dedicat en un 80% a la recerca d'ingressos extraordinaris i atípics, etc. On si Cancelo i Joao Félix, com jo penso, triomfen, els seus equips respectius demanaran que hi hagi traspàs, on encara que, com deia el David, segur que hi haien converses per si això succeeix el 30 de juny, veure com es solucionarà, són traspassos de bastants milions d'euros, i la veritat és que la portada del Mundo Deportivo el que fa en un moment de certa depressió amb Montjuïc, amb dificultats, sense ingressos, etc., és demostrar que existeix encara en el món del futbol il·lusió en jugadors molt referents per venir al Futbol Club Barcelona, i això és una bona notícia. Les possibilitats que si Cancelo i Joao Félix es queden al club, a més aspirem a que Bernardo Silva o que Olmo puguin venir l'estiu vinent, són molt petites.
I de fet un apunt, molt petites. Un apunt important, Lluís, el Barça ha fet un esforç important per rebaixar aquesta massa salarial, però per les informacions que tenim, encara al mercat d'hivern, el Barça encara no es podrà adscriure a la regla 1-1, que implica que cada jugador que marxa o cada sou que deixes anar es pot incorporar. I a l'estiu vinent, per poc. Haurem de tornar a calcular allò d'un jugador se'n va, quins percentatges podem ingressar, així que potser la temporada que vam d'estar fent aquests càlculs.
Ara, si fas una gran venda...
D'un migcampista, vols dir?
No sé, vull dir, si el club necessita fer una gran venda...
No sé, perquè si no...
Per què dius un migcampista?
No, perquè en tindràs set.
Tindràs molts.
Sí. Sí. Romeu, De Jong, bueno, Pedri, però, Gundogan, Gavi, Olmo...
Roger, sí, però depèn del sistema. Depèn del sistema, perquè si tu jugues amb quatre mitjos, tenir set és no tenir doble de
recepció. Ja, però una cosa és tenir-ne... doblar posicions i l'altre és tenir set titulars.
Una cosa, no, amb aquests dos titulars,
no, però Fermín no és titular.
No, però dels set que t'he dit són tots titulars, eh? Romeu, De Jong, Pedri, Gundogan, Gavi, Olmo, Bernardo. Si vinguessin els dos.
Si l'equip funciona, que és el que desitgem que funcioni, aleshores tampoc voldrem vendre res del que funciona.
Però llavors no podràs portar cap dels
dos. És el que estic dient, que el 30 de juny la gent no es pensi que això vol dir que pràcticament està fet. No, en absolut.
I si les vendes són davant?
És gegantina.
I si les vendes són davant?
Sí, sí, per això dic que tu pots vendre...
una gran oferta d'Aràbia per Lewandowski?
No, o per Rafinha. Tu pots,
sí,
però tu pots vendre...
I Rafinha, sí, Ferran.
Però hauràs de buscar un davanter, llavors.
No, més, clar,
no, vull
recordar que ha de venir Vitor Roque.
O Vitor Roque.
Que també l'has d'inscriure amb el seu sou.
Menys mal que vens a posar una mica de seny en aquesta
hora. Mira que aquest pobre el sou encara li veurem enganyat.
Tigrinho.
Les vendes davant. Compte amb les vendes davant, perquè si tu et ve una oferta d'Aràbia de 40 milions per Lewandowski... o per cas, que és la que va arribar un mes i mig abans del final del mercat.
Amb un llacet o no?
No, és que 40 milions, sí, tot el que vulguis.
L'estiu vinent no
acabaran. No, perdona, 40 milions per Lewandowski no et representa res en el fair play financer.
I en tot cas no arribaran una oferta de 40 milions al 30 de juny.
Per 50 milions i pràcticament no es descartarà. És el sou, d'acord? És el sou que podries retallar.
La fitxa que t'estalvies.
No, la fitxa que t'estalvies, però aviam, per acabar pagant 60 quilos. Per Olmo, o per Bernardo Silva, però, jo crec que són xifres, sincerament, Fernando, ho crec, a priori,
sí, però,
inassumibles pel Barça.
Però vull dir que són, que dintre de tot, quan tu vas a negociar amb algú i per un futbolista que no té preu oficial, sempre estàs depenent de que l'altre vulgui obrir la mà.
No, home, clar,
aquí,
sí, evidentment.
Si tu tens els diners, perquè vens jugadors... Mira, diré una cosa, i és lleig dir-ho, no lleig, però... No estem acostumats. Jo diria que el Barça arribarà al moment en què hagi de... O sigui, agafar com una norma habitual cada estiu vendre un jugador bo. Sacrificar algun jugador bo.
Cosa, a mi
que
m'encanta...
Fins que no tinguis el nou estadi i comencis a generar ingressos al nou estadi, sí, pot ser que ho hagis de fer.
A mi que m'encanta, Bernardo Silva, i que crec que aquest perfil d'extrems és el que segurament provocaria que Xavi pogués en algun moment deixar de jugar amb el quadrat, perquè són extrems que van a cama canviada per cada costat, que van cap endins, que s'associen com feien, recordeu, de Villa Pedro, no? O de Pedro Villa.
Ell ha jugat en banda.
Que s'associen amb els migcampistes i que per tant et cusen l'equip, que no perden pilotes...
Que té 28 anys, que té recorregut...
Que saben fer les coses, que entren per dins, etcètera, etcètera. Tot això, jo crec que podria fer que Xavi per fi trobés un equilibri amb el 4-3-3 i no hagués de recórrer a un 4-3-3 però amb un migcampista de fals extrem. Us dic una cosa, a mi Bernardo Silva, amb 30 anys, Quants gols fa Beltrán Silva una temporada? Què pot fer?
Home, si et fa, 6, si et 7, fa, si et fa 10, gols. Estàs content.
Sí. Escolta'm, 60 quilos per un jugador de 30 anys, jo no els pago. Per Lewandowski, em diràs, home, però no has pagat 50 per Lewandowski, en té 33, sí, però és que Lewandowski l'any passat, amb una pitjor versió...
Et guanya la Lliga, mitja Lliga.
Bayern, guanya, i amb una mala segona volta et fot 33 xitxarros.
Però això parlant d'una venda, saps, important, quina és la venda important d'aquest any?
Clar,
Dembélé, que en principi no la volies.
Venda dalt,
no la volies vendre.
Venda dalt, Lewandowski... Deixa'm fer-vos una pregunta maliciosa.
Uf!
Ara seré malparit. Tu canviaries Bernardo Silva per Gavi, al Barça actual? L'any que ve. És una pregunta...
Veus el malonet que t'he posat?
Totalment maliciosa.
La pregunta és si Xavi el canviaria.
No.
La resposta és sí.
Jo et dic, si a tu et paguen 60, 70, 80 quilos per un jugador com aquest, que és patrimoni teu, doncs hauries de posar una balança. Sí, ho canviaria o no?
Jo
crec que Xavi ho canviaria, però crec que tindria molta contestació de l'entorn.
Ja,
clar. Però crec que ell ho canviaria perquè ell sempre ha cregut, per exemple, dels tres que té de la part del quadrat, que són Gundogan, Pedri i Gavi, jo crec que per Xavi el pitjor és Gavi.
Amb pulcritud, però clar...
Queda malament dir-ho, perquè jo crec que Gavi...
Amb pulcritud.
Que moltes coses, també.
Però el que ell...
Però el que et dona de més...
Si hagués de prescindir amb una pistola al pit, li fotés, has de prescindir d'un d'aquests tres...
Però si no plantegem aquests debats, però Pedri, de moment, per mala sort, cada temporada el tens 3 o 4 mesos fora.
Però, en tot cas, el Barça, que és esclau d'administrar la immediatesa i el present, amb alguna cosa que podem projectar, que és el fet de tenir un Golden Boy com el Gavi amb 20 anys en el club, i al final no ens oblidem el que deia el David, el Bernardo Silva és un jugador de l'agost. A l'agost que ve tindrà 30 anys. Per tant, aquest canvi, radicalment no. I després li dono també valor al fet de ser culer. És veritat que el Bernardo és culer de bressol, es veu. I aquest és de veritat, eh? No és com tots els que fitxem. Però en tot cas, el Gavi és aquest xaval, recordem-ho, que li van dir fins a 3 vegades no diguis visca el Barça en la recollida del premi, i diu visca el Barça. Al final, i això que val? Com es tradueix això en el camp? Us asseguro que es tradueix en joc. Es tradueix amb esforç, es tradueix amb solidaritat, es tradueix amb generositat. I si tenim aquest jugador amb totes aquestes qualitats, i qualitats tècniques que encara no m'ha arribat a veure, però que ensenyava de juvenil d'una forma bàrbara, sisplau, no comencem a fer històries.
Part una cosa, era un joc.
On juga Bernardo Silva? Tens a Gundogan, Pedri, Gavi,
és un interior,
no? On juga Bernardo
és un interior.
Juga per l'esquerra, que m'ha canviat,
sí,
no?
Interior.
Qui juga a l'esquerra, que m'ha canviat? Qui ha de jugar els pròxims anys a l'esquerra, que m'ha canviat del Barça?
Félix o Pedri?
Perdó, a la dreta. Juga a la dreta, que m'ha canviat. Qui ha de jugar a l'esquerra, que m'ha canviat?
Pedri.
Lamin.
Pedri, Lamin o Gundogan.
Doncs què? Li traiem minuts a Lamin?
No.
Ah, és que això també s'ha de veure.
Però per això tu has de... A veure, aquí hi ha un moment, és que algun dia aquestes decisions les han de prendre els tècnics. Els tècnics no vull dir l'entrenador, vull dir una secretaria tècnica, una direcció esportiva...
Sí,
però
la gent es fa jugar.
Dimecres ens la presenten. Dimecres presenten Deco i tota l'estructura tècnica. A veure.
Jo, Gavi, per exemple, jo no me'l vendria mai. Perquè per mi Gavi té un to de futbolista modern que encara que sigui potser el menys dotat o el que potser menys entengui el joc, és un jugador que en el futbol modern, que és molt físic, és un tio que va a totes. I té un factor també molt important, que tant de bo no s'acabi, però no es trenca.
No. Vale, t'ho canvio. Canviaries... Bueno, t'ho canvio. Canviaries Bernardo per Pedri l'any que ve?
A veure, tècnicament et diria que no. Però perquè, a més, és molt més jove.
Que sí, Pedri. Si es torna a trencar un parell de cops aquesta temporada...
Per mi és un no claríssim.
Per mi és un no claríssim.
Però heu vist el Barça amb Pedri i sense Pedri? Que és un altre equip?
Clar.
No, i en tot cas...
Però que estem en un temps que molta gent digui que sí.
Quan podem gaudir de Pedri?
Quina
continuïtat tenia? No puc evitar projectar. I si projecto edat contra edat, he de dir que no. Són 10 anys de carrera de diferència.
Però una cosa, us en recordeu...
És una aberració.
Us en recordeu...
Però a vegades també hi ha entrenadors que pensen jo no estaré 10 anys.
I ara me'n vaig al passat. Us en recordeu quan havia de renovar un tití que venia, estava a punt de ser campió del món i que era titular indiscutible? Què va fer el Barça de manual amb un tití? Renovar-lo. Encara hi ha veus que diuen, escolta, doncs en aquella època va haver algú que va aixecar el dit i va dir, ojo amb aquest genoll. Compte amb aquest genoll, que potser el millor no és renovar-lo.
No pots comparar una lesió muscular amb un genoll de menisc.
No et puc comparar. T'estic dient que a l'hora de prendre decisions...
S'han de tenir tots els factors.
S'han de tenir tota la informació, totes les variables, i ser valent. I potser a vegades algú, que després, si no surt bé, tota la vida l'acompanyarà aquesta errada, dirà, nanos, amb els indicis que jo tinc, aquest home jo el posaria al mercat. Perquè d'aquí un any o dos es tornarà a trencar, no donarà el pas, no evolucionarà com a futbolista...
Però amb Dembélé hem tingut 6 anys de paciència.
Marc, però per això et dic. Jo t'estic dient que però, potser però... algú fa 3 anys, algú hagués dit...
Dembélé al mercat. Senyors,
però és que, Dembélé al carrer.
No, no. Sí, és un bon exemple. Sí,
ja, clar, Dembélé al carrer.
Jo... Marc, t'havies gastat 140 quilos. És a dir, que per amortitzar això...
Però jo entenc el que diu el Fernando.
Era un forat.
Però s'haguessis hagut de dir...
Escolta, no, si és que no l'amortitzaré...
Però que per dir escalés.
El tema Pedri... És a dir, jo... O sigui, sempre diria que no. I sempre diré que no. És una aberració. Pedri té 20 anys... Hi ha un Barça amb Pedri i un sense Pedri. És inqüestionable. O sigui, jo vull que el Barça s'assembli al Barça de Pedri, no al Barça de Gavi. Crec que amb totes les virtuts que té Gavi, que te les compro, Fernando, perquè són així, crec que quan el Barça s'assembla al Barça de Gavi, en el fons no és una mala, no és una bona notícia. No és una bona notícia.
És que el Barça ha de ser de Pedri i Gavi, sí. És que no és no, de Pedri clar, clar. O de
sí,
Gavi.
Sí, però fent la comparativa, no? Perquè la gent m'entengui d'una manera gràfica. No? És a dir, però compte que estem... Hosti, estem en una història que ja veurem com en què desemboca. Jo crec que el tema de Pedri és preocupant. S'ha de dir en veu alta. És preocupant. O sigui, portem 2 anys...
Ha jugat menys que Dembélé. No,
David,
que s'ha trencat molt. David.
Hi ha dos incògnites. Araujo i Pedri, que són dos peces
fonamentals en l'equip. L'han cuidat a la pretemporada, ha jugat 2 partits a la Lliga... amb poca exigència, per entendre'ns, no han estat 2 partits allà, no vens d'un calendari de partit dimecres, partit diumenge, i s'ha estripat. No. I, avui he llegit que fins... Finals, ben entrat al novembre... Sí?
No.
O finals d'octubre...
El que vam explicar a RAC1 fa, quan compte. Es va trencar, és que el Barça vol que pugui jugar contra l'Atlètic de Bilbao el 22 d'octubre o aquella jornada Champions que hi ha el 24-25 d'octubre perquè arribi bé el clàssic del 29 d'octubre. Aquesta és la idea a hores d'ara.
Sí, final, el clàssic del 29 d'octubre has d'arribar amb condicions, amb ritme, amb sensacions. Sí, no pots jugar un clàssic.
Hi ha 2 partits.
L'any passat, al final, us en recordareu que estava xifrada aquella data i al final no va poder jugar el clàssic. Ja, sí, aquella setmana semblava que el jugaria i al final no va poder jugar el clàssic perquè jugar un clàssic és... 300%, màxima exigència. Si vens d'una lesió llarga, és impossible, que si no tens les sensacions adequades no puguis jugar.
Queda un mes, a veure.
És, jo el que dic és que problema. La situació que està al club i si tu vols tenir diners per fer operacions, jo el que dic és que arribarà un moment que algú es plantegi i digui, senyors, aquella frase que no m'agrada però que vaig sentir i és gràfica, si volem fer una truita, els ous s'han de trencar. I això què vol dir? Has de triar bé, però has de triar i dir, escolta, sacrifico, potser, talent, que és una injecció directa perquè m'ha costat a mi 0. I no oblidem un cas, tenim un jugador com Ansu Fati que tots l'estimem molt, jo per exemple, perquè té un factor diferencial, que és el gol, que està cedit al Brighton.
Ha hagut de marxa.
Mm. O sigui, llavors tu dius, tots aquests hi caben com a titulars al Barça?
No.
Jo diria que no. Perquè
s'hauran de prendre decisions, segur.
Clar, llavors s'han de prendre decisions, el que has de fer és encertar-la. I tant de bo la Pedrera i la Masia continuï donant jugadors. Aquest Fermín a mi em sembla un jugador, no sé on arribarà, però amb l'edat que té i tal...
Per cert...
Crec que el tio entra al camp i juga
que dius això,
com si portés 5 anys.
El van expulsar ahir a la primera ref a Tarragona i l'expulsió només es compleix a la mateixa competició. Sí, és a dir, que Fermín podria jugar amb el primer equip del Barça en la pròxima jornada.
I
en el cas de Pedri tot pot canviar. Jo recordo que Messi, que ha patit 6 lesions al llarg de la seva carrera, les 4 primeres són els 2 primers anys.
Molt seguides, sí.
Que es parlava si havien estat les hormones de creixement, etcètera, i
a Guardiola li feia menjar peix.
I de sobte canvia la morfologia i troben la dieta adequada, etc. I s'ha acabat, no?
Leo...
És únic.
No és el mateix.
No, però parlo del cas d'un jugador que al començament de la seva carrera vam tenir dubtes.
És un bon exemple.
Etcètera, i després va fer una carrera de 17 anys pràcticament sense lesions.
Amb Leo res és el mateix.
Era el fitxatge. Però que han partit de la premissa que 60 quilos. Jo crec que
hi ha una clàusula.
Jo crec, sincerament, a dia d'avui penso que si fa la pregunta, el Barça 60 quilos no els tindrà.
Tu el cas de... Ja et dic, jo crec que arribarà un moment, perquè és que al Barça sempre hi ha un debat i sempre hi ha un lío, proposis el que proposis i preguntis el que preguntis, perquè té molta força i és un altaveu brutal i és una caixa de ressonància brutal. Pues que arribarà un tio com el Deco, per exemple, que anirà a barraca...
I prendrà decisions.
I prendrà decisions, perquè aquí és que qualsevol cosa que facis és un lío, és una tangana mediàtica, és un... I et trenca pràcticament per la meitat.
La discutirem segur, passi
clar,
que passi.
Però arribarà un tio que digui, escolta, si volem evolucionar i volem fitxar, s'ha de vendre.
Tu creus que
hem de vendre tios que ens donguin una injecció neta de molta pasta.
Tres quarts d'una. A Itàlia deuen estar discutint sobre el positiu per testosterona de Pau Pogba.
Sorprenent.
Sorprenent, eh?
Molt sorprenent.
Avui llegia que té 3 dies per sol·licitar una contraanàlisi. Si segueix donant positiu de testosterona, pot ser jutjat pel Tribunal Nacional d'Antidopatge Italià i el podrien inhabilitar de 2 a 4 anys sense jugar.
Està a la Juve, no?
Sí. Està a la Juve?
La Juve no té problema.
No, i té, anys a l'edat que té...
Té 29 anys, eh? Se n'aniria als 30, 32, 33...
Pogba, que ha estat un jugador de...
Va sonar pel Barça molt, eh?
De Mundials.
Sí, sí, sí. Sí.
El Barça se'n va anar allà per bloquejar-lo a Maria de Braida.
Me'n recordo, sí.
I a Albert Soler.
Aquella fotografia.
30 anys té Pogba.
Un futbolista, sí, eh? Un futbolista que tenia molt a veure amb l'estil del Barça. I ens deien que no es carregaven l'estil. No van deixar ni el Solar.
L'últim dia de la campanya...
Ni el Solar van deixar.
L'últim dia de la campanya del 2015...
Van anar a bloquejar-lo perquè era l'aposta de Joan Laporta.
No.
Recordaràs que l'últim dia de la
campanya... Era del club en aquell moment.
No.
Sí, no era l'aposta de Joan Laporta.
Sí, però te'n recordes que va ser que era l'aposta de Joan Laporta?
Sí, però ja venia.
Rayola per l'últim dia que si guanya Laporta té un acord amb
Pogba. I els de la directiva van anar a bloquejar-lo perquè no fos arma electoral.
I avui s'ha encalçat Laurent Blanc, un altre francès que també està a la pena. L'han fet fora de l'Olímpic de Lió. Se l'han encalçat. Se l'han encalçat, l'han fotut fora.
Aquí està el David Llorenç, ho pot dir.
Ara entrarem amb el final feliç.
L'han emplomat,
sí.
Sonny Anderson.
Està recargolant David Llorenç.
L'han cessat com a entrenador del OL, de l'Olímpic de Lió, a Logan Blanc.
Sonny Anderson, de moment, al cos tècnic, tot i que encara no saben qui serà l'entrenador.
Però dura molt poc, no?
Molt poc. 2 jornades o 3 a França. Sonny Anderson, al cos tècnic de l'Olímpic de Lió, de moment?
Sí, de moment, per aquest primer cap de setmana.
Camacho va durar menys al Madrid.
I dues vegades.
Això sí que és bona. Amics, quin plaer començar la setmana així, sigui festiu o no, eh? De veritat, us ho dic, eh? Hosti, m'ho passo pipa. Passa volant el temps. Descanseu, gràcies, eh? Fins la pròxima.
Sigueu feliços.
Una abraçada.
Adéu. 11 de setembre aquí, eh?
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt del noticiers de RAC1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
12:01. De seguida al final feliç amb el David Llorenç. Com sempre, tanquem els dilluns amb una bona història del company de Mundo Deportivo, David Llorenç. Abans, però, a l'inici del programa us explicàvem que avui s'han jugat les semifinals de la Lliga Catalana de Bàsquet. Ja tenim la final definida per demà entre el Baxi Manresa i el Barça. Aquests dos equips es jugaran el primer títol oficial d'aquesta temporada. El Pol Rodríguez ha estat al pavelló Barris Nord de Lleida. Hola, Pol, bona nit de nou.
Hola, Aleix, bona nit. Sí, reedició de la final de fa 2 anys entre blaugranes i manresans. Aleshores va guanyar el Manresa al Congost en una final sorprenent. Demà serà una altra història, a 8:45 del vespre, aquest nou projecte blaugrana amb Roger Grimau, al capdavant, que buscarà el primer títol oficial de la temporada, el número 24, que podria ser de la Lliga Catalana en el seu palmarès. Tindrà l'opció després de derrotar aquest vespre el Girona en una semifinal més complicada de l'esperat pels blaugranes. El Girona ha fet suada valent al Barça, que no ha fet una bona primera part, però ha redreçat les coses a partir del tercer quart. Han debutat els nous fitxatges Bill Hernán Gómez, Brizuela, Joel Parra i també Jabari Parker en partit oficial. Discret el duel dels 4, especialment dels 3 primers, que no porten ni 2 entrenaments amb l'equip després de tornar del Mundial que jugaven amb Espanya. Primeres impressions en sala de premsa de Roger Grimau ha valorat així el partit dels seus jugadors.
Sí, jo crec que és complicat per ells i no és fàcil, a més no tenim tant de temps de pretemporada com per preparar moltes coses o que les coses vagin assentant a poc, no hi ha temps, però bueno, mica en mica, del principi de les primeres dues setmanes a ara hem fet un canvi a nivell de pilotes, perquè a vegades correm molt i perdem moltes pilotes i no és aquest el fet. Sí que volem córrer, però volem córrer ordenats, tenir els espais i si no hi ha una opció ràpida, doncs poder jugar amb estàtica.
Avui que hem vist les primeres intencions d'aquest Barça, un equip que sobretot vol jugar ràpid, de vegades massa, i que en defensa ha de polir moltes coses en contrast amb l'equip que tenia Saras, molt més defensiu. Falta rodatge, però demà ja primera oportunitat de títol. Per cert, avui el millor per part blaugrana, Nico Laprovittola, amb 20 punts, 26 de valoració, i a Girona molt bones sensacions, les que ha transmès aquest nou fitxatge, un dels nous, Ibs Pons, amb 14 punts i 15 de valoració. Mentrestant, a l'altra semifinal podríem dir que hi ha hagut relativa sorpresa, el Manresa ha guanyat 65-82 la Penya, un equip a priori amb plantilla superior que competirà una temporada més a Europa i és un dels cridats a fer coses importants a l'Eurocup, a la segona competició en importància. Aquest Baxi Manresa, que no juga a competició europea, però vaja, molt s'hauria de torçar la temporada perquè no salvi la permanència en comoditat. Els manresans han estat molt superiors des de mitjans del primer quart, han imposat ja un ritme molt ràpid, com és habitual ja en els equips de Pedro Martínez. Volen ser en tirs de camp, control de rebot i doblant en assistències al conjunt verd i negre. Per Pedro Martínez, una de les claus de tot plegat és que per fi li han pogut donar continuïtat a un projecte Manresa.
Yo todavía no diría que hemos hecho, o sea, muy pronto todavía para hacer ningún tipo de valoración, pero sin ninguna duda lo que tú apuntas de la continuidad de muchos jugadores del final de la temporada, de la segunda vuelta del año pasado, es decisiva, ¿no? Es decisiva porque hemos ganado muchísimo tiempo en los entrenamientos para avanzar, ¿no? Lo importante es confiar en lo que haces y ja està. No podemos poner la presión de que este sea nuestro nivel.
Però per Manresana destaca el partit de Branco Badio amb 16 punts, un exjugador del Barça, tres jugadors a més del Baxi també han superat els dobles dígits en anotació.
Això és l'alegria que hi ha hagut, Manresa i el Barça. Pel que fa als tècnics que avui han perdut, què es diu als bàndols de la Penya i del Girona? Pol.
Bé, jo crec que amb sensacions diferents, més desencís a la Penya perquè tenien més opcions i no han estat bé, els manresans els han superat clarament en el rebot, la circulació de pilota i l'encert. De fet, pel tècnic Carles Duran se li ha de sumar que el conjunt manresà ha mostrat més energia.
L'energia que ha mostrat un equip respecte a l'altre ha sigut molt diferencial. S'ha vist a la primera part, doncs que ells estaven molt més ficats, els nois han jugat molt més rodats i a nosaltres ens ha costat molt més. Quan érem capaços d'apropar-nos, poso que també una mica del cansament, també comès dos o tres errors.
Per rescatar alguna cosa positiva a la Penya, podríem dir que Andrés Feliz, que com aquell qui diu acaba d'aterrar del Mundial amb República Dominicana, ha fet 12 punts, i Chima Onuaku, aquest pivot que llança els tirs lliures de cullera, ha fet 11 punts a Chima Onuaku i juntament amb Felip, el jugador dominicà, ha estat els millors. I Girona, doncs molt diferent, nou projecte amb Salva Camps competint contra el Barça de tu a tu i ensenyant credencials interessants. El tècnic Camps, exassistent de Pedro Martínez del Manresa, primera experiència com a primer entrenador a un equip ACB, no estava però del tot satisfet pel nivell defensiu del seu equip.
I la sensació que tinc és que hem comès masses errors defensius i hem deixat masses tirs oberts, i en la Lliga CB qualsevol equip et castiga, i si a sobre és el Barça, no? Pues amb un 61% en tirs de 3. A més d'alguns bàsquets sota l'aro que no hem jugat o físic que havíem de jugar. O sigui, no. Satisfet no me'n vaig. Crec que hem de millorar moltes coses. Altres aspectes sí que són positius. Altres aspectes sí que han sigut més positius, però defensivament hem de millorar molt.
Per cert, deixa'm dir-te també que la nota negativa podríem dir que ha estat l'ambient en aquest barris nord de Lleida, un pèl fred, és cert que no era el millor dia, la diada, molta gent desplaçada a Barcelona i altres punts de Catalunya, però vaja, que de 6.000 i poques localitats que té aquest pavelló, amb prou feines hem superat les 1.000, esperem que demà a la final i al partit pel tercer i quart lloc s'ompli una mica més.
Tant de bo, Pol, moltes gràcies, demà a 8:45 pendents d'aquest Barça-Manresa des de Lleida. Abans del final feliç, un parell de coses. La primera, avui hi ha hagut test a Misano amb les motos de l'any que ve, les MotoGP 2024. Era un dia important per Marc Márquez per veure si la Honda havia evolucionat o no. I no ha anat massa bé, escoltant el pilot de Cervera.
A nivell de traçada has de fer el temps d'una manera diferent, però al final el temps és el mateix. No hem millorat massa en aquell aspecte, els problemes principals segueixen sent els mateixos, així que tenim que seguir millorant. Necessito un temps valorar-ho tot, calmat i decidir la millor opció.
Recordem que li queda un any de contracte a Monda, però la sensació que fa és que si pot, sortirà, com a mínim escoltant-lo, a veure si encaixen les peces de la graella de MotoGP de l'any que ve, perquè si no s'haurà de quedar i complir l'any que li queda amb una moto que, a priori, pel que sembla, tornarà a ser poc competitiva. Això és el que ha dit Márquez avui després del test a Misano, després del gran premi d'ahir que va guanyar Martin Aitor i que ajusta una mica el Mundial amb Pecco Bagnaia, i ens queda encara una veu d'aquest cap de setmana. Hi ha hagut el US Open, les finals masculina i femenina. La masculina l'ha guanyat Djokovic, en parlàvem a l'inici del programa, i la femenina l'ha guanyat una nord-americana entrenada per un català, Marc.
Sí, Coco Gauff, ho vam estar explicant també al llarg del cap de setmana. Primer gran slam, amb 19 anys, havia perdut la final de Roland Garros la temporada passada, aquest any a casa seva, als Estats Units, i des d'aquesta temporada l'entrena Pere Riba, un extenista català, que en declaracions a RAC1 ha explicat primer com és treballar amb Corey Gauff, per què és el seu entrenador.
De fet, ja la coneixia, no molt profundament, però jo havia estat treballant amb la Qin Wenzheng, una jugadora xina que actualment està entre les 20 primeres, i havia, bueno, havíem entrenat moltíssimes vegades amb ella, coincidíem amb els tornejos, llavors en el moment que jo acabo aquesta relació professional a Roland Garros, al cap de 10 dies em va trucar el pare, em van trucar els seus agents, vaig tenir una videoconferència amb la Coco, ens vam donar 2 setmanes de prova a Eastbourne i a Wimbledon per veure si encaixàvem, si ens sentíem bé els dos a pista, i la veritat que per part dels dos vam estar superbé i bueno, allà vam començar com diguéssim a treballar pues, bueno, oficialment i tot molt bé.
Les declaracions de Pere Riba, que per cert ens ha explicat també que el contracte és per un any. S'acaba la temporada, quan s'acabi la temporada s'asseuran i decidiran si continua o no. I també és molt interessant el que explica Pere Riba sobre la gestió d'aquest èxit del US Open, sobre com va ser viure aquest èxit a Flushing Meadows i també com ha estat Coco Gauff capaç de gestionar aquesta pressió, no de favorita, però sí de ser l'ídol local.
Molt feliç perquè al final hi ha moltes hores de treball, hi ha molt esforç darrere i es veu el resultat, però no es veuen aquella quantitat d'hores de treball, i llavors és bueno, una satisfacció personal pues, bueno, molt gran. No, jo, el tema del públic no li afectava. El tema és, jo crec que la final de Gran Slam, ella havia jugat una final de Gran Slam a París, la va perdre, llavors bueno, hi havia molta expectativa creada. Després d'haver guanyat els torneis de Washington i Cincinnati, llavors pues, tenia moltes ganes de guanyar i moltes vegades quan vols alguna cosa molt, pues, no acabes de fluir, i això és el que va passar una mica al primer set, que no acabava de fluir a pista, la mobilitat dintre de la pista no era com els altres dies.
Doncs això és el que diu Pere Riba, aquest tècnic català que ha triomfat al US Open amb Coco Gauff. Felicitats per la part que li toca i per molts èxits més amb aquesta jugadora nord-americana que només té 19 anys i que juga de meravella al tennis. Gràcies, Marc.
Gràcies, bona nit.
Vinga, una mica de piano, una mica de jazz amb el David Llorenç. Hola, David.
Què tal?
Bona nit. Què ens expliques avui? Toca-la otra vez, David.
Toca-la otra vez. El què de tocar?
La secció.
Ah, la secció.
Secció, vale. Sí. No entrem.
No, clar, és que avui dia esteu molt pornos, avui trobo, en general.
Home, però, bueno. No. Què expliques, va?
Pues mira, avui explicarem la història d'una pionera. D'una pionera de l'època heroica, perquè avui dia ara... l'esport femení el tenim absolutament normalitzat, però per les que van començar era un camí ple de gravi d'espines, moltes vegades. La protagonista d'avui es deia Gertrud Ederle i era nedadora, però nedadora de l'època heroica. Estem parlant d'algú que va néixer a l'any 1906 a Nova York, filla d'un carnisser, sense cap tradició esportiva a la família. En aquella època les noies no practicaven esport, era una rarity absoluta que practiquessin esport, però la família de la Gertrud Ederle tenia una casa d'estiuet a Nova Jersey. Allà va aprendre a nedar molt petita, amb molta naturalitat, i el seu pare, com que veia que se li donava bé, la va apuntar a un club de Manhattan que es deia WSA, que és Women's Swimming Association, el club es deia així, no és que fos una associació, que era un club amb una piscina molt petita, al mig de Manhattan, però que estava a la punta de llança de la natació, sobretot de la femenina, perquè va ser el primer club que va introduir als Estats Units els trajes de bany femenins que permetien nedar amb una certa comoditat, perquè abans portaven unes coses plenes d'una roba que
pesava, no?
Clar, pesava, penjava per tot arreu, i ells van introduir una mena de traje de bany més ajustat i tal, i a més són els que van introduir a l'estil crawl, a l'estil lliure, als Estats Units. Això és un estil que es va inventar a Austràlia, i la UBCA va perfeccionar aquell estil, el va redissenyar una miqueta, el va tunejar, i el va introduir als Estats Units. És a dir, que va tenir la sort de que en aquell club, a més, totes les olímpiques americanes passaven per allà. Fins i tot Esther Williams va sortir d'allà. Esther Williams és la primera persona que a través de Hollywood, perquè va ser una estrella de Hollywood, va popularitzar el que avui dia és la natació artística, la sincronitzada.
Sí.
Això de fer figuretes, tant, no sé, era una versió molt, molt rudimentària, no tan física com és ara, però és el germen de tot això. Bé, el cas és que ella era molt bona, en 12 anys ja va aconseguir el seu primer rècord mundial, de 880 iardes, que són els 800 metres, amb 12 anys, en va fer 9 al llarg de la seva carrera de rècords mundials. Va ser olímpic als Jocs de París, el 1924, amb 17 anys, i va guanyar un or en el relleu 4% lliure formant part de l'equip americà, i dos bronzes als 100 lliures i als 400 lliures. Ella va considerar allò com un fracàs personal.
Home, perquè tres medalles.
Sí, però ella anava per tres ors, i va ser un or i dos bronzes, i tenia expectatives molt altes, vull dir, i li va semblar que allò no... El cas és que després...
Però tenia 18 anys, no?, el 1924?
Sí, 17, crec que no els havia fet encara,
els 18. Imagina.
Després d'això es va passar professional, és a dir, en aquella època, si tu cobraves per practicar esport, no podies ser olímpic, no eres seleccionable, estava prohibit era esport amateur als Jocs Olímpics. Ara que tu cobraves, percebies un diner per la teva pràctica esportiva, ja no podies participar. Però li van dir que amb les travessies de llarga distància es podia guanyar calés i tal, i bueno, s'hi va dedicar. El cas és que ella tenia, entre cella i cella, convertir-se en la primera dona en creuar el Canal de la Mànega. El Canal de la Mànega és aquest braç de mar que separa Gran Bretanya de França, i...
que ara hi ha un túnel per sota l'aigua.
Ara hi ha un túnel.
No poden passar les mercaderies.
En aquella època no hi havia túnel. I, clar, allò només ho havien fet 5 homes. 5, en aquella època, Vull dir que era una cosa que es pensava que les dones no ho podien fer. Són 34 quilòmetres. 34 quilòmetres.
Hòstia, a mar obert, Compte.
Ah, sí, a mar obert. Vull dir, no, fàcil no és, I, I a més, un lloc que té molt de trànsit i de navegació,
Les corrents deuen ser complicades,
Sí, aviam, fàcil. Tu i jo no ho faríem.
No.
Tu i jo no ho faríem.
No, segur.
El cas és que ella es va encaparrant que ho havia de fer i, per preparar-se, va fitxar a un entrenador que es deia Jabez Wolf, que era un exnedador que havia intentat fer el Canal de la Mànega 22 vegades.
Havia intentat vol dir que no havia aconseguit.
Cap, ni una de les 21. És a dir, aviam...
Va haver-hi algun cop que es va quedar a prop o no dels 34 quilòmetres?
No tinc notícies al respecte, però aviam, si tu tries un tio que ho ha intentat 22 vegades i no ho ha fet, potser no has triat a la persona adequada. El cas és que el dia de la intentona ella ho va fer i a mig camí va parar-se a descansar una mica, perquè són 34 quilòmetres i no tens cap obligació de tirar tot el rato, és a dir, que estàs cansat, et pesen cames i braços, doncs t'atures una miqueta i després continues. T'atures vol dir flotant a l'aigua,
sí,
no
agafat. Sí.
Però clar, l'entrenador, que anava amb una embarcació al seu costat, va pensar que s'estava ofegant i es va tirar a rescatar-la, la va agafar i la van desqualificar, perquè evidentment no pots rebre cap tipus d'ajuda, ni pots sortir de l'aigua, etc. Evidentment van partir peres, ella es va emprenyar com una mona, i va dir, no, vaig a fitxar una altra persona que m'ajudi. I va fitxar un altre entrenador que es deia Bill Borges, que va ser la segona persona que va fer, que va completar la travessa del Canal de la Mànega. Ho va fer nedant braça. Ojo, cuidado.
Bill Borges?
Sí.
Nedant braça, 34 quilòmetres.
Sí, sí.
Has d'acabar rebentat.
Has d'acabar amb unes agulletes de morir-se.
Però acaba tot. Oh.
El cas és que ell sí que va veure que tenia una perla allà i que era capaç de fer-ho, i en lloc d'intentar frenar-la per regular forces, com feia l'anterior entrenador, ell li va dir, solta, ves al teu ritme, quan et notis cansada, para, fes el que et demani el cos. O sigui, fiança molt de la seva pupila. El cas és que el 1926... ella es va convertir en la primera dona a aconseguir-ho, però no només això, ho va fer amb 14 hores 34 minuts, trinxant de llarg el rècord masculí, que era de 16 hores i mitja llargues. És a dir, va rebaixar en 2 hores llargues el rècord masculí, que això és una borrada, perquè es pensava llavors que era impensable. Impensable, que una dona ho aconseguís.
Dues hores va batre el rècord.
Dues hores.
Bèstia, molt bèstia.
Clar, si els altres anaven amb braça i ella anava amb crawl, diguéssim que ja tenia avantatge, Vull dir... Però, clar, 2 hores, allò va ser, la va convertir en una celebrity de manera instantània. A més, ho va fer, en aquella època no hi havia les ulleres de natació que hi ha ara i tal, ho va fer amb unes ulleres de motociclista enganxades amb parafina a la cara perquè no li entrés aigua. Clar, vull dir...
Jo estic llegint aquí, untada amb greix d'ovella.
Sí, per això ho fan molts. Val. Sí, sí, això és per mantenir la temperatura corporal i perquè, clar, són aigües fredes i en aquella època més fredes que ara, perquè ara estem amb el tema de l'escalfament global i tal, vull dir que sí, sí, Déu-n'hi-do.
Sí, va fer 34 quilòmetres?
34 quilòmetres.
14 hores i 31 minuts.
Sí, va fer des de França fins a Anglaterra, o sigui, de sud a nord. El cas és que ella havia signat un contracte amb dos diaris, amb el New York Daily News i amb el Chicago Tribune, que li sufragaven tots els gastos de l'expedició i de l'intent de travessa, i a més, si ho aconseguia, li pagaven un pastizal per explicar la seva història en exclusiva a les planes dels diaris. O sigui, quan va tornar...